Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia que els pròxims dies enviarà una proposta de referèndum a l'estat espanyol per iniciar el diàleg. Puigdemont ho ha dit a la clausura de l'Assemblea Anual de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, que s'ha fet a Granollers, al Vallès Oriental. Nando Sanoguera.
Bona tarda. Carles Puigdemont ha anunciat que presentarà a l'Estat les pròximes setmanes una nova proposta de diàleg.
En les properes setmanes, l'Estat espanyol tindrà damunt de la seva taula una proposta catalana per dialogar i negociar el que tanta i tanta gent d'aquest país ha anat expressant de forma reiterada i persistent a través d'eleccions, a través de votacions al Parlament de Catalunya ja des dels anys 80, a través de totes les enquestes, les que es fan des d'aquí i les que es fan des d'allà, i per descomptat, a través d'aquesta magnífica, ingent, colossal feina que ha fet i està fent el Pacte Nacional pel Referèndum.
En la seva intervenció a la clausura de l'Assemblea de l'ANC, Puigdemont ha reafirmat el seu compromís amb el referèndum, ha assegurat que votar és possible i que ara s'està arribant al final del camí. Nando Sanoguera, Catalunya Ràdio, Granollers.
Més notícies, Esther Julià.
Corea del Nord ha fet aquesta matinada un nou assaig d'un míssil balístic que aparentment ha estat un fracàs, ja que el coet ha explotat minuts després del seu llançament. En tot cas, aquesta prova es porta a terme en un moment d'alta tensió amb els Estats Units, que poques hores abans havien fet una crida solemne davant l'ONU per acabar amb les amenaces nuclears del règim de Pyongyang. Washington sembla descartar l'opció armada i confia en l'enduriment de les sancions comercials amb l'ajuda de la Xina.
El 2 de juny s'aixecaran les restriccions comercials pel brot de grip aviària detectat el mes de febrer en una granja de Sant Gregori, al Gironès. Afectava en totes les comarques de Girona i també les del Vallès Oriental i Occidental. Ho ha decidit l'Organisme Mundial de Sanitat Animal i ho ha avançat la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, en declaracions a Europa Press.
Aquí vam aconseguir, no?, que es regionalitzés molt, per tant afecta només les comarques on s'han declarat els focus, i això implica algun tipus de prevenció comercial i que teòricament se'ns aixecarà ja el 2 de juny.
L'exvicepresidenta Joana Ortega no descarta presentar-se a les eleccions municipals com a candidata a l'alcaldia de Barcelona. Ahir, Joana Ortega i Irene Rigau van demanar al Tribunal Suprem que limiti les seves inhabilitacions per poder continuar la política. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Ortega ha dit que no vol que sigui un tribunal qui decideixi si s'ha de presentar o no.
Jo vull poder-ho decidir amb llibertat, i per tant jo alguna vegada he expressat la meva il·lusió per poder acabar la meva carrera política en l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, m'agradaria que aquesta decisió la pogués prendre jo d'una manera lliure, d'una manera, voluntària.
Tanco els ulls i torno a ser petit, un infant.
Aquesta és la cançó oficial de la jamborinada d'aquest cap de setmana a Tàrrega. És la trobada d'escoltes i guies més gran que s'ha fet mai ara a Catalunya. Hi participen 13.000 infants, joves i voluntaris que ja s'han instal·lat en 2.500 tendes. Venen de més de 150 agrupaments de Catalunya, al País Valencià i Mallorca.
Durant dos dies treballaran aspectes per transformar el món, com explica Marta Miarons, administradora general de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya.
Els infants i joves imaginen quin és el futur que volen i també prenen compromisos per canviar el món i aportar els seus valors i la seva acció transformadora per aconseguir un món millor i per ser la força per canviar el món, que és el lema de la jamborinada.
L'acte central de la jamborinada serà demà al matí, quan es farà públic el manifest amb les conclusions de la trobada. Hi participarà també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Esports, Montsemir.
Sebastián Vettel ha fet a la pole el Gran Premi de Rússia de Fórmula 1 per davant de Kimi Raikkonen. Pel que fa al Barça, Iniesta, molèsties a l'adductor a la cama dreta, no és a la llista de convocats de l'equip blaugrana per jugar a partir de 3:15 al camp de l'Espanyol. Torna Neymar i també és a la convocatòria el jugador del filial Carles Alanyà. L'Espanyol Leo Baptistao no està al 100% i podria començar el partit a la banqueta. El Madrid rebrà el València a partir d'un 4:15. També primer ha jugat aquest migdia. Real Societat 2, Granada 1, els andalusos baixen a segona. A 6:15, Barça-Kiel, a la tornada dels quarts de la Lliga de Campions d'handbol. A l'anada, el Barça va perdre per 28-26. A la Copa Femenina, també d'handbol, el CAC 7 Granollers ha quedat eliminat als quarts després de perdre per 25-24 contra l'Atlètic Guardés. A les 5, PSG-Barça, tornada de les semifinals de la Lliga de Campions Femenina de Futbol. A l'anada va guanyar l'equip francès per 1-3. A les 9, Biarritz-Caldes, a les semifinals de les Serres d'hoquei patins, i també Unigirona-Perfumeries Avenida, segon partit de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les castellanes dominen la sèrie per 1-0. A aquesta hora també està en joc la primera semifinal de l'Open Bank de Sabadell de tennis entre Andy Murray i Dominic Thiem. Thiem ha guanyat el primer set, el segon el domina Andy Murray per 4-3.
Fins aquí les notícies. Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui, als Solidaris, ens oblidem del dret d'admissió. Què tal? Bona tarda, com esteu? Aquí hi volem tothom. La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Catalana de la Síndrome de Down han posat en marxa aquest any un curs d'auxiliars de ràdio per fomentar sortides professionals a nois i a noies que tenen moltes ganes de demostrar la seva capacitat al món. D'aquí una estona sentireu de què són capaços, perquè han preparat un reportatge expressament per aquest programa, que és part del seu treball de final de curs. A la segona part del programa, una conversa molt necessària amb l'escriptora i activista Lolita Bosch. Heu escoltat mai les víctimes del bullying escolar? Un de cada 7 alumnes és víctima d'assetjament a l'escola a Catalunya i a l'Estat espanyol. I aquesta setmana, la Lolita, el col·lectiu FU i la Fundació del Barça han organitzat un simposi que ha estat pioner i del que n'ha sortit el manifest Allen, amb peticions directes als que manen perquè mai més cap nen o cap nena pateixi abusos a l'escola. I ara, per començar, saludem una persona que estrena càrrec. De seguida el coneixem. Som-hi!
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Entre la Direcció General de Cooperació del Govern i les ONG del país hi ha un òrgan de consulta que fa de pont i que fa d'intercanvi d'idees i, entre altres, contribueixen a redactar això que en diem els plans directors. El Consell Català de Cooperació al Desenvolupament, que fa poques setmanes ha nomenat nou president. Lluís Puigdemont, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Lluís Puigdemont és gironí. Dirigeix la Fundació Sergi i és membre de la coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques de Girona i l'Alt Maresme. Persona molt respectada en l'entorn de la cooperació, la seva carrera professional l'ha desenvolupat a Càritas i Setem, entre d'altres, entre Catalunya, l'Àfrica i l'Amèrica Llatina, i està vinculat a l'espai antiracista Sal Girona, a la xarxa pels drets socials i a Girona Acull. Diu que treballarà per un nou model de cooperació de país en què tothom se senti representat, partícip i important.
Senyor Puigdemont, què vol dir un nou model de cooperació? Vol dir que el que ara tenim ja no és vàlid?
No, és vàlid, evidentment, perquè ha sigut elaborat i ha sigut, en aquest cas, gestat, a més, doncs, de diferents organismes del propi govern de la Generalitat, també per totes les ONGs que estem representades des de, en aquest cas, des de Lleida, des de Girona i des de Barcelona, i també per altres, en aquest cas, protagonistes des del món empresarial, però també des de, en aquest cas, entitats de dones o les universitats mateixes. Però amb aquesta frase el que hi ha voluntat al darrere és de dir que poder, també hem de pensar, hem de tenir en compte la realitat que també està passant a la resta de Catalunya, amb polets petits que també hi ha entitats que fan codesenvolupament, per exemple.
Construir aquests plans directors quan és el cas, és que són poc participatius, perquè vostè en aquesta frase ho deia, que sigui més participatiu el procés.
És participatiu, l'única cosa que possiblement des de diferents instàncies de la Generalitat podrien ser molt més participats, però per altra banda també que d'una manera o altra des de les entitats mateix siguem cadena de transmissió de les aportacions que puguin haver-hi per part doncs, de les entitats. És a dir, si fins ara doncs hi ha hagut uns representants, doncs que aquests representants que hi som ara en aquests moments ho fem extensiu, que siguem realment altaveu d'aquestes altres entitats que no tenen una representació o que la representació l'estem assumint les entitats doncs, de segon nivell, com és en aquest cas la meva entitat, la coordinadora d'ONGs.
A primers d'any, en Manel Vila, el director general de cooperació del govern, va venir a aquest programa i va parlar de l'augment de l'aportació en cooperació que contemplaven els pressupostos. Després la Fede.cat li va respondre que aquest augment que ell anunciava no era suficient i que encara estàvem molt per sota del que seria òptim i necessari i fins i tot per sota dels nivells anteriors a la crisi. Aquesta és la principal discussió quan es reuneixen els membres del Consell, els pressupostos?
No només els pressupostos, sinó també a vegades el propi pla director, de la seva execució, del que s'assoleix i no s'assoleix. Sí que realment el que dona vida a les entitats que estem treballant pel tema de la cooperació al desenvolupament o l'educació pel desenvolupament, hem de nodrir-nos, en aquest cas no només de les col·laboracions que pugui haver-hi doncs, amb la mateixa administració catalana, però sí que és important en aquest cas doncs, de que hi hagi una dotació important i que anem tendint a que aquesta aportació sigui del 0,7%, que en aquest cas totes les entitats reclamem des de fa temps.
Cap on tira la cooperació catalana? A ser un agent de pau internacional? A ser efectius en l'atenció de les emergències humanitàries? O en això que en diem l'educació pel desenvolupament? En què som més efectius? En actuar ràpid a les emergències o en fer treball de formigueta pel futur?
Jo crec que les dues coses. D'entrada, les entitats, en aquest cas petites, mitjanes, és un treball de formigueta i que és un treball del dia a dia i que en aquest cas és un treball de proximitat en el país, en aquest cas on s'està treballant, però també a la vegada, en aquest cas, en el país acollidor. I en aquest cas torno a insistir en el concepte de codesenvolupament. Les entitats més grans, evidentment, que fan un treball de formigueta, però amb una empremta possiblement a vegades doncs, força important. Però quan hi ha algun tipus d'emergència, aquí, com a país, crec que sabem respondre ràpidament i de manera efectiva. Però no només hem de pensar en temes de cooperació, sinó que, i en aquest cas des del Consell mateix, hi ha un treball relacionat amb la presència de les empreses, en aquest cas a nivell doncs, del món exterior.
És interessant aquest punt de vista, vostè ara ho explicava, en aquest Consell alguns dels membres són persones del món de l'empresa. Les empreses catalanes pensen en termes de drets humans i de cooperació?
Això és el que s'està treballant des del Consell, que d'una manera o altra hi hagi un document, una guia perquè les empreses catalanes quan estiguin treballant a l'exterior, a part de ser d'una manera o altra, entre cometes, ambaixadors de Catalunya i que per tant doncs, han de portar no només el negoci,
el valor econòmic, el creixement, la promoció del país, no només això.
Exacte, sinó també de impregnar aquest tipus de negoci amb un respecte pels drets humans.
Aquest discurs el tenim molt en compte, més en un programa com aquest, pot imaginar. N'hem parlat moltes vegades, vostè ara diu, això ho estem treballant. Ja fa temps que s'hi està treballant, en realitat. Algunes passes aconseguides, alguns èxits que puguem destacar?
Amb l'inici de l'esborrany d'un primer document que s'ha anat treballant i que s'ha anat discutint i que totes les parts s'hi senten còmodes i que, per tant, doncs és una cosa que no és ràpida de fer perquè, evidentment, doncs s'ha d'anar fent passos segurs de tal manera que, a mesura que es va avançant, doncs es pugui d'una manera o altra doncs, afiançar totes aquestes petites èxits que pugui haver-hi per part de totes les parts.
Els membres del Consell de Cooperació que venen del món de l'empresa venen de la PIMEC, dels patronals, en aquest cas.
Exacte. Venen, en aquest cas, en nom de les cambres catalanes i hem de suposar que fan el treball, en aquest cas, doncs, amb les diferents cambres, no només des de Barcelona, sinó des de...
Girona, Tarragona, Lleida.
Exacte, exacte. Sí. Hi ha Manresa, doncs a Manresa, etcètera, no?
Més enllà d'això, quines són les altres funcions principals del Consell? Marcar les línies estratègiques de treball?
I sobretot, en aquest cas, discernir una miqueta quines són les prioritats que puguin anar sorgint. Tenim un pla director que del tema de refugi no en parlava, i que per tant, doncs, d'una manera o altra, s'ha hagut d'incorporar en aquesta revisió que s'ha fet ara a mitja execució del pla, i que s'ha d'incorporar aquest tipus, doncs, d'atenció cap a una realitat que està, en aquest cas, no massa lluny de casa nostra, perquè en el Mediterrani, doncs, hi ha diferents focus que...
No massa lluny, no, aquí al costat.
Aquí al costat, eh? Aquí al costat. Però no hem d'oblidar que en aquest cas de conflictes n'hi ha amb altres, amb altres àrees geogràfiques, eh? O tot el tema, doncs, de fins ara ja teníem el concepte d'objectius del mil·lenni i que possiblement ara, en aquest cas, s'hi ha incorporat tots els objectius del desenvolupament.
La renovació.
Exacte, i sostenibilitat.
I que sigui consultiu vol dir que no és vinculant el que surti dels informes que vostès emeten.
És consultiu, exacte.
Això significa que els fan més o menys cas?
Bueno, d'una manera o altra, és el que intentem d'aportar el nostre punt de vista, la nostra expertesa, les nostres reflexions i, en aquest cas, doncs, les nostres lluites diàries per fer veure, doncs, en aquest cas, realment quin és l'interès que hi ha per part de les entitats quan estem, doncs, donant resposta a algun tipus d'acció concreta, no? I que, en aquest cas, des de les altres membres del Consell o des del propi govern, doncs, d'una manera o altra, doncs, se'ns pugui tenir en compte amb les aportacions que puguem arribar a fer.
Dues qüestions, en aquest cas més concretes, més directes, que li vull plantejar. D'una banda, el Fòrum Feministes de Catalunya ha denunciat que el Pla Anual de Cooperació d'aquest 2017 s'oblida que minimitza la visió de gènere que havia estat aprovada per un mandat del Parlament de Catalunya, que era un punt, consideren que molt innovador, i que, per tant, s'estan modificant d'amagat, diuen, les polítiques establertes del Pla Director 2015-2018. Ho han debatut, això, en el Consell? Tenen alguna posició formal?
No hi ha una posició en aquest cas. Possiblement serà un tema que podria discutir-se o podria treballar-se, en aquest cas, en el proper Consell que hi hagi.
Una reclamació com aquesta, que surt d'un fòrum concret, el que sigui, en aquest cas és el Fòrum Feministes de Catalunya, com es pot fer arribar directament al Consell? És a dir, perquè vostès ho puguin debatre, perquè vostès ho puguin discutir, hi ha algun procediment? Perquè això que nosaltres aquests dies ens ho han doncs, fet saber, arribi a vostès, hi ha algun procediment oficial?
Oficial ho desconec, però en aquest cas puc parlar com a entitat, en aquest cas, doncs, del tercer sector, i que en aquest cas, si és una entitat que està afincada a Barcelona, pot adreçar-se a la FEDE, o en aquest cas si és una entitat amb representació fora de comarques de Barcelona, doncs en aquest cas tenen Lleida o tenen Girona, on te poden fer arribar, doncs, aquest tipus d'observació, i com que tant Lleida com Girona tenim, doncs, en aquest cas, doncs, una cadira en el Consell, doncs poder-ho fer-ho arribar a nosaltres.
Ara vostè ho ha dit diverses vegades, eh? Barcelona, Lleida i Girona i Tarragona.
Tarragona, sabem que a Ciutat de Tarragona sí que hi ha una coordinadora, però que només és de Ciutat de Tarragona. No hi ha una representació a nivell de comarques, en aquest cas, de Tarragona, ni del Delta.
Del Delta, del Delta. Doncs, mira, aquesta és una feina pendent, doncs, activar el món de la cooperació per aquella banda del país.
És una feina...
Podria ser un repte que podríem assumir els altres.
O els altres, en aquest cas les entitats o el propi govern, que diria que d'una manera o altra sí que s'ha posat en un dels objectius, doncs, de tenir una representació i escoltar les veus que hi pugui haver-hi fora, en aquest cas, doncs, del pes que té la ciutat de Barcelona.
Sí, perquè segurament veus i coses a fer i voluntat de cooperació també n'hi deu haver. Encara que no estiguin organitzats en federacions, en plataformes.
Així és, eh? La realitat del dia a dia de moltes entitats és aquesta, d'existeix una acció petita, sí, molt significativa a nivell de municipis, però que no transcendeix més enllà de les dimensions que tingui aquell municipi.
La segona qüestió que li volia demanar, d'allà on ve vostè, fa 15 dies la coordinadora d'ONG Solidàries de Girona va anunciar que abandonava el Consell Municipal de Cooperació de la ciutat en desacord perquè l'Ajuntament, d'una banda, incompleix el compromís del 0,7% del pressupost per cooperació i diuen perquè aquest any es va autoritzar la presència de l'exèrcit a la Fira Expo Jove. Com està aquest tema? Han decidit tornar ja al Consell o no encara?
No encara, justament aquesta setmana hi ha hagut convocatòria i en aquest cas doncs, els representants de la coordinadora, membres doncs, del Consell, han excusat l'assistència en el Consell justament doncs, pels motius que ens va portar a decidir per assemblea doncs, de no participar mentre es mantingui el posicionament per part doncs, dels organitzadors
de la fira,
en aquest cas sobre el tema d'ensenyament, amb la presència quan s'havia, fa un any enrere, aprovat un document en el qual doncs,
un compromís de no haver-hi
aquesta presència.
I perquè també hi ha un mandat del Parlament que parla de la desmilitarització en casos que tenen a veure amb l'educació, amb els joves, etc.
Correcte, és així. I per tant, doncs, davant d'aquest fet, ens hem posicionat d'una manera, doncs, forta.
Aquesta és una decisió, és una qüestió que es pot decidir. Es fa, no es fa, vostès tornen, no tornen. Això és binari, sí, no. Pel que fa a l'incompliment del 0,7, aquest ja és més difícil, perquè, de fet, molt pocs ajuntaments l'aconsegueixen.
Bueno, però és una batalla d'aquelles que no hem de... I em sap greu utilitzar la paraula batalla.
Sí, però sí és que... veritat.
Però sí que en aquest cas és una lluita pendent, que hem de continuar d'una manera o altra reclamant. També tenim una llei que reconeix i que s'hauria d'aplicar no el 0, sinó l'1%, i que per tant, doncs, d'una manera o altra hem de continuar demanant i reclamant i exigint de que el dret dels pobles d'una manera o altra doncs, l'hem de tenir en compte.
Desitjos de la cooperació catalana segons allò que passa pel Consell. Vostè ara n'és el president, però n'ha estat ja membre i ha participat des de fa uns quants anys. Com a país petit ens hem d'especialitzar en algun tema concret per ser més efectius?
O un tema, i en aquest cas és el tema de gènere i el tema de drets humans, que d'una manera o altra doncs, aquesta visió crec que és important tenir-la en compte, o possiblement en aquelles àrees geogràfiques que ens siguin més properes, en aquest cas, no només en aquest cas, amb la visió en aquest cas...
La proximitat cultural, sinó la geogràfica, vol dir.
O geogràfica, o econòmica, o en aquest cas, de presència de persones de països que tenim a casa nostra.
Ah, fer el codesenvolupament, que se'n diu.
Exacte.
Aprofitar...
Sí, exacte, no hem d'oblidar en aquest cas que sí que realment, doncs, a l'Àfrica tenim 3, 4, 5 països i els hauríem de tenir en compte, igual que a Llatinoamèrica, o bé les situacions en aquest cas que pugui estar doncs, algun país que estigui passant un mal moment, ja sigui per un conflicte o ja sigui en aquest cas per una raó doncs, de desastre natural.
Molt bé. Senyor Lluís Puigdemont, nou president del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament, gràcies per haver passat pels Solidaris.
A vosaltres.
Solidaris, a Catalunya Ràdio.
La Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual reclama als representants polítics que revisin el dret d'admissió per evitar incidents discriminatoris.
Recorda que quan et vegi no passi d'allà, que la meva pell sigui aquella de fa uns anys.
Sònia Fabra, responsable jurídica de DINCAT, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè no es repeteixin casos com els que aquest mes passat vam conèixer, el del PAP de Lleida, que va negar l'entrada d'un grup de joves amb la síndrome de Down, i també el de l'hotel de Vinaròs, que va cancel·lar una reserva, també d'un grup de persones de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down, suposo. Què diu actualment, Sònia, la llei que empara el dret d'admissió en espais públics?
Bé, el dret d'admissió diu que no pot comportar en cap cas discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat del gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social dels usuaris.
Això ho diu ara ja?
Això ja ho diu.
I si ho diu, com és que passen aquestes coses?
Doncs perquè aquest exercici, aquest dret s'exerceix de manera abusiva. El que nosaltres reclamem és, en primer lloc, que aquest dret estigui realment no només regulat, sinó que, a més, que les persones que l'han d'exercir l'apliquin de manera correcta, no en facin cap abús.
I, per tant, el que falla aquí és que no l'expliquem bé?
No s'explica bé, efectivament. La llei també diu que les condicions que permeten exercir el dret
de no admissió, en diem el dret d'admissió, però és el dret de no admissió.
Sí, han d'estar molt clares. S'han d'exposar de manera pública i han d'estar molt clares. I en el cas de la discapacitat intel·lectual, a més, el que pretenem és que siguin accessibles. Hi ha una llei d'accessibilitat que diu que s'ha de facilitar la comprensió a les persones que tenen una discapacitat cognitiva, que és una llei del 2014 que regula l'accessibilitat.
Ara mateix el Parlament treballa en l'avantprojecte d'una llei d'igualtat de tracte i de no discriminació. Quines modificacions hi demaneu introduir vosaltres?
Nosaltres pensem que, en primer lloc, és adaptar en lectura fàcil tot el que és el dret d'admissió, la regulació del dret d'admissió. També s'hauria d'adaptar en lectura fàcil als fulls de reclamació. D'acord? També pensem que s'hauria de sensibilitzar a les persones d'accés, que controlen l'accés, s'hauria de fer una formació específica en temes de discapacitat. Pensem que seria positiu establir un espai inclusiu, per exemple, una certificació d'espai inclusiu, en determinats locals, que per saber doncs, que no només pots entrar amb cadira de rodes, sinó que també es permet l'accés a persones amb discapacitat intel·lectual. Com un certificat de qualitat, per exemple.
Com un segell de qualitat, exacte. Doncs, Sònia, saps què farem ara?
Què farem?
Ara escoltarem un grup d'alumnes del curs d'auxiliars de ràdio de la Universitat Pompeu Fabra i de la Fundació Catalana de la Síndrome de Down, que fa uns dies van venir de visita a conèixer Catalunya Ràdio.
Ah, perfecte.
Sònia Fabra, responsable jurídica de DINCAT, moltes gràcies per haver passat pels solidaris. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs perquè aquesta casa és pública i és inclusiva, aquí tothom hi pot entrar. Aquest és el reportatge que ells mateixos van preparar pels solidaris.
Hola, soy Roberto, tengo 33 años. Me gusta mucho la radio, ¿por qué? Me relaja.
Me llamo Nena, soy de Barcelona, soy aficionada a la radio y hay música, eso es muy buena.
Mi nombre es Lissé, me gusta la música y el fútbol.
Em dic Carles, m'agrada molt fer el curs de ràdio, per a l'esports també del Barça.
Me llamo Iñaki Cordón, hago el curso de radio porque me gusta muchísimo hablar en antena.
Hola, soy Daniel González y me gustaría conseguir el título de auxiliar de la radio.
Em dic Josep Molós. Estic fent un curs de radiocomunicació per aprendre sobre la ràdio i m'agradaria treballar a Catalunya Ràdio.
Adela Fernández,
coordinadora del Servei Col·labora de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
I el tema de ràdio i comunicació, bé, doncs perquè pensaven que era una bona sortida i una nova oportunitat formativa per poder després treballar per aquest camí. Han d'estudiar, han de treballar, han d'esforçar-se, i ja hi ha alguna persona amb discapacitat que treballa a ràdios emissores, i creiem que sí, que es podrà aprofitar i algú podrà treballar amb això.
Pilar Medina,
psicòloga i professora de la Universitat Pompeu Fabra.
Que el periodisme de per se hauria de ser recordar-se a si mateix dins de les seves responsabilitats, que pertanyem com a professió a una societat plural i diversa on som tothom. Llavors, jo suposo que hi haurà un temps en què periodisme inclusiu, la paraula inclusiu, ja no serà necessari perquè la tindrem present, de que tots estem inclosos.
Cati Trias,
directora de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
El periodisme no ha de ser exclusiu per ningú. El periodisme ha de ser inclusiu perquè ha d'incloure les opinions de la societat a qui s'hi dirigeix.
Algun exemple de periodisme inclusiu?
Èxit 21 és una plataforma que la Fundació Catalana Síndrome de Down ha posat a l'abast de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin expressar la seva veu.
I què hi feu els redactors?
Carlos Rueda,
redactor d'Èxit 21.
Yo hago escritos sobre cultura, cultura en general, o sea, pues el otro día hice uno de Gaudí y pues hago en general. Me parece una experiencia muy chula y divertida y aprendes a relacionarse, es que sí.
¿Un altre exemple?
Encerta la ràdio és un taller de comunicació enfocat a la ràdio
per a joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Gabriel Barba,
coordinador d'Encert a la ràdio.
Fem formació des de les coses bàsiques de com fer un programa de ràdio, les coses tècniques, com parlar, com escriure. Intentem també entendre una miqueta com funciona el nostre món i veure què és el que ens interessa i com ho podem explicar.
I quin periodisme feu?
Un periodisme on hi càpiga tothom, on parli tothom i on es reflexi el 100% de la societat.
Lluc Valls,
participant d'Encert a la ràdio.
Gràcies a Encert a la ràdio he conegut a molta gent diversa i també he anat a molts llocs diferents.
Per què t'agrada la ràdio?
T'explica informació que està passant en el món d'una manera diferent a la tele.
I per vosaltres, què és la ràdio?
Per mi la ràdio és emocionant.
Passió, comunicació i universal.
Diversió i sensacions.
Diversió quan escucho música.
I me gustan las crónicas.
Me distrae y me divierte.
Una de las fuentes de información más entretenidas y divertidas.
Una festa més amb tu, amb tu.
Vols fer un camp de voluntariat al Sud Global? Al Servei Civil Internacional n'organitzem amb entitats locals d'arreu del món. Vine a les xerrades del mes de maig. El 2 de maig parlarem de l'est i l'oest de l'Àfrica. El dia 8 del sud-est asiàtic. I el dia 17 dels pobles del sud de la Mediterrània. T'esperem a les 7 al carrer del Carme 95 a Barcelona. Més informació a sicat.org.
Jo cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo cantaria si tu volguessis estar amb mi.
Si et vols vendre el cotxe, vine a VenderMiCotxe.es. Som a Barcelona, carrer de l'Equador 38 i a Cornellà, passeig dels Ferrocarrils Catalans 225. VenderMiCotxe.es, la venda del teu vehicle tan senzilla com el nostre nom.
Mundo Deportivo t'ofereix en exclusiva l'invent que revoluciona el món del bricolatge. Un set subjecte cargols i puntes amb un imant que et permetrà cargolar amb una sola mà. Fàcil i senzill. Amb el set Magnet Driver podràs fer qualsevol reparació de la manera més còmoda. La cartilla, dissabte 6 i diumenge 7 de maig, només amb Mundo Deportivo.
Comprar roba usada al Camden Market londinenc o a les petites botigues de segona mà de l'East Village novaiorquès és un dels entreteniments favorits de molts turistes espanyols. Així, comparteixen els costums dels residents, que no només advoquen pel consum responsable i el respecte mediambiental, sinó que presumeixen de comprar de segona mà. Fer-ho aquí, al nostre país, està vist com un senyal de pobresa. Percepció que, en grunes, vol canviar i vol conscienciar els ciutadans que apostar per la segona mà és l'opció de consum responsable. En grunes té botigues a Barcelona, Terrassa, l'Hospitalet i Sant Cugat. Més informació a engrunes.org.
No paren, és caminant amb molta por però en direcció de la vida i em sap tan greu.
Solidaris. No et donis per vençut.
Això mateix, que ningú es doni per vençut. I aquesta setmana, els professionals de la sanitat.
Amb Adrià Bas.
Les retallades en sanitat a Catalunya les hem notades tots, metges i pacients. Els CAPs i les urgències dels hospitals públics catalans són plens de pancartes de protesta. El pressupost de 2017 per al departament només s'incrementa en 364 milions, molt per sota de la despesa de l'any passat i molt lluny encara dels 1.500 milions que s'han arribat a retallar d'ençà de la crisi. I pressupost a banda, tampoc no es contempla contractar nous metges que a molts llocs fan molta falta. Aquesta setmana, metges, infermeres, serveis socials i usuaris de diversos CAPs del país s'han reunit per difondre un manifest que reivindica el paper clau de la medicina primària i que reclama al govern més pressupost i millors condicions. Avui la xarxa Molina amb bata blanca.
Les pancartes en contra de les retallades ja formen part del paisatge habitual als centres d'atenció primària de Catalunya. Per això avui fem xarxa amb professionals de la sanitat, que ja fa temps que reclamen la millora del servei. Aquest Aquesta setmana, diverses entitats del sector han fet públic un manifest que comprèn mesures urgents per enfortir l'atenció primària. Es queixen que el sistema sanitari català ha patit molt amb les retallades pressupostàries aplicades a partir de l'any 2010. Nani Vall-Llosera és la presidenta del Fòrum Català d'Atenció Primària.
Ara, amb els nous pressupostos que anuncia el Departament de Salut, les retallades s'acaben, s'incrementa un 4% el pressupost en salut, però la distribució d'aquest increment de pressupost és molt insuficient per l'atenció primària i, novament, en proporció amb com s'incrementen les partides per altres àmbits, doncs l'atenció primària surt perjudicada.
En aquest sentit, demanen un augment del pressupost de l'atenció primària. Marta Rafael és la vicepresidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
Hem passat del 18% del pressupost del 2010 encara no un 14% en el pressupost prorrogat del 2016. No es poden plantejar dotacions suficients per als centres d'atenció primària continuada i d'urgències d'aquesta manera. Pensem que els pressupostos s'haurien de situar com a mínim entorn al 20% i treballar fins a un 25%, que seria el desitjable, per poder desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la nostra competència.
L'atenció primària treballa a les consultes dels CAPs, però també als domicilis i a la comunitat. Demanen ser l'eix del sistema sanitari públic i la porta d'entrada al sistema de salut. Marta Rafael.
Els serveis d'atenció primària són els que tenen una visió global de les persones i del seu estat de salut. I, per tant, els que millor poden orientar sobre quin servei és necessari en cada moment. Hauríem de ser nosaltres els que decidíssim els tractaments dels pacients. Quan atendre un malalt i qui gestionar les llistes d'espera, entre d'altres coses. Necessitem poder atendre de manera longitudinal a l'usuari, no només en moments puntuals, i ser els referents de salut per a tots els problemes que se li presentin.
Van ser els metges del CAP de Can Vidalet, Esplugues, que van començar a fer circular aquest manifest, on denuncien que l'atenció primària segueix sent la germana pobra del sistema sanitari. Aquesta setmana l'han fet arribar al Departament de Salut i a la gerència de l'Institut Català de la Salut. Tamara Sancho és membre de Rebel·lión Primària, és metge de família i treballa a l'equip d'atenció primària de Can Vidalet, Esplugues. Sancho apunta alguns dels problemes amb els que es troben.
Y esto ha supuesto un deterioro progresivo, una sobrecarga insoportable de los profesionales y esto está teniendo unas consecuencias graves irreversibles en la población a la que atendemos. Se han cerrado servicios, la ciudadanía no participa en las decisiones, ha aumentado el tiempo de espera para ser visitados por su profesional de referencia, por su médico o por su enfermera, que según la ley está marcado en 48 horas. Nosotros estamos dando visita a veces una, tres, hasta cuatro semanas. Nosotros, los profesionales, hace tiempo que estamos trabajando al límite y esto está teniendo consecuencias directas en nuestra salud, pero también en la motivación y en la ilusión que tenemos para trabajar, ¿no? Hemos elegido esta profesión con mucha vocación y nos estamos sintiendo cada vez más quemados. Y esto al final tiene repercusiones en nosotros y también en el trabajo que realizamos.
La doctora Flores, de la Societat Catalana de Medicina de Família Comunitària, ens dona algunes dades més sobre la situació actual de precarietat dels professionals d'atenció primària.
En els equips d'atenció primària hi ha hagut una reducció molt important del nombre de professionals, tant de gent de suport com d'infermeres i de metges. Segons dades del CatSalut, l'any 2011 hi havia 4.500 metges de família, que van baixar a 4.300 en l'any 2015. És a dir, estem parlant de 200 facultatius menys. Això en un context d'augment de cronicitat i envelliment de la població.
Demanen també dotar d'autonomia de gestió als equips d'atenció perquè puguin prestar un bon servei.
Quan es parla d'autonomia de gestió, es vol dir donar potestat als equips d'atenció primària per poder organitzar-se, i això inclou, evidentment, la gestió del pressupost. En base a criteris clínics, professionals i ètics, són els mateixos professionals i especialment els directius propers al territori els que coneixen la millor manera de conduir l'equip.
El col·lectiu Rebel·lió Primària, que va néixer al CAP de Can Vidalet, aglutina avui 48 centres d'atenció primària, un centre d'urgències i l'Ajuntament de Viladecans, que també el recolza. Tamara Sancho, des de Rebel·lió Primària, vol que la ciutadania també s'involucri en reivindicar les millores que demanen.
Y que en el fondo la población o los pacientes somos todos, porque todos vamos a estar del otro lado de la mesa. Y si en este momento no requerimos una asistencia sanitaria, seguro que la requieren o nuestros padres, nuestras familiares. Entonces pensamos que tenemos que hacer un frente común y defender, exigir lo que es justo. Tener la sanidad pública no es una exigencia porque sí, es un derecho.
Sota l'etiqueta Enfortim Primària podreu trobar tota la informació del col·lectiu que s'està organitzant per millorar el sistema sanitari i que han demanat ja reunir-se amb el conseller de Salut, Antoni Comín.
Les pomes verdes i aquest cel desert, la ciutat dels errors, avui és com un bosc tot ple de menta.
Hola, sóc en Ferran Soler, de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui de Girona. El dilluns, dia 1 de maig, organitzem la cinquena marxa solidària de Palau per recaptar diners per poder portar a terme els nostres projectes als camps de refugiats saharauis de Tindouf i, sobretot, per poder fer venir els nens a passar les vacances entre nosaltres, a l'estiu, els mesos de juliol i agost. La marxa es pot fer caminant o bé corrent. Les inscripcions es poden fer anticipadament a l'adreça marxadepalau2017 o també es poden fer el mateix dia de la marxa, el dia 1, a les 8, al pavelló de Palau de Girona. Tindrà un entrepà i un record per tothom.
Solidaris. No fem diferències.
Aquests dies l'hem escoltada, l'hem llegida a diversos mitjans. Lolita Bosch, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una de cada 10 persones, un de cada 10 nens i nenes, són víctimes d'assetjament escolar.
Que se la posi, que se la posi, que se la posi. Cosa, pot el pan del col.
Gran.
Un de cada 10 nens i nenes pateix assetjament escolar.
Un de cada 10 nens i nenes necessita ajuda urgent.
Un de cada 10 som tots.
L'assetjament escolar és l'assignatura pendent abandonada per l'administració?
Jo crec que sí, perquè una de cada 10 és una xifra així com blanca, per dir-ho d'alguna manera. En realitat, l'informe PISA diu que és un de cada 7 i puja el percentatge si es compta el ciberassetjament i també puja el percentatge si es compta els assetjadors com a víctimes, que nosaltres ho hem fet durant el Congrés.
I estem parlant de l'estat espanyol o són xifres que tenen a veure amb tota Europa?
No, l'estat espanyol.
Només.
Nosaltres som la cinquena comunitat, diguéssim, autònoma de l'estat espanyol que patim més bullying.
I això per què?
Que es diu aviat, és molt alt el percentatge a Catalunya. Perquè el bullying ha pujat en general a tot arreu, perquè Catalunya té moltes més escoles, també, no? Catalunya té 5.400 escoles, que són moltíssimes, i jo crec que té molt més accés a la tecnologia que altres comunitats, i aleshores els llocs on hi ha més accés a la tecnologia mal emprada s'està fent servir en molts casos per fer ciberbullying.
Es dona només en un context escolar, perquè sembla que sigui només a l'escola que aquestes coses passen. Es dona també quan els nois fan extraescolars,
sí, també passa.
Un grup de teatre, un grup de dansa, un gimnàs...
Sí, el que passa és que nosaltres podem intervenir a l'escola, perquè l'escola és obligatòria, diguéssim, les extraescolars tu pots agafar i treure el teu fill.
Exacte.
Però si passa a l'escola i una mare demana un canvi de centre educatiu, hem de trobar, bueno, hem intentat trobar, i jo crec que ho aconseguirem, perquè hi ha molta gent treballant, i com heu vist aquests dies, trobar la manera que aquest nen tingui dret a optar,
a poder,
si vol, per
a
una altra escola.
I a poder-se'n sortir.
I fins i tot si vol canviar de centre, jo crec que té dret a canviar de centre.
Aquesta setmana, la Fundació del Futbol Club Barcelona i el col·lectiu FU heu presentat el primer simposi contra el bullying. Dos dies en els que, sobretot, es van poder escoltar testimonis de víctimes i d'assetjadors. Què és el més important, Lolita, en aquests casos? Sense entrar en el morbo de les històries en particular, perquè això tampoc no és que ens interessi gaire els solidaris, Fer una aproximació entre uns i altres, fer aquest acostament, que parlin entre ells, això és el més important?
Jo crec que no. Jo crec que el més... Bueno, això estaria molt bé, però això s'ha de fer en un entorn molt més privat, no? Mm. Jo crec que el més important és que, primera, el més fonamental és que les famílies finalment tinguin on anar a buscar els recursos que necessiten. Perquè quan algú ve i et diu el teu fill està patint assetjament escolar o la teva filla està fent assetjament escolar, perquè això és absolutament aleatori...
Això deu ser horrorós.
Deu ser horrorós.
Pare,
deu ser pare. Terrible. Jo soc mare d'una nena de 7 anys i no vull imaginar-me ni que
en sigui víctima ni que
el faci,
agressora.
Exacte. No? I que jo crec que són víctimes tots dos, perquè una persona de 12 anys que molesta sistemàticament una altra persona de 12 anys és un crit d'alarma, no? Però jo crec que quan les famílies es troben en aquest moment, no?, que algú els diu, escolta, el teu fill està emprenyant algú o està rebent a classe, no sabien què han de fer. No sabien què havien de fer perquè no sabien on s'havien d'adreçar. Ara està tota la informació junta, la Fundació del Barça la deixarà penjat tot el simposi, ho podran utilitzar, i el manifest Alan, que n'ha sortit, diguéssim, és un pacte de convivència que es pot utilitzar a totes les escoles d'arreu del país.
Aquest és el document final d'aquest simposi, el manifest Alan, que és un text que ja fa temps que heu treballat, que heu posat en consens amb diferents persones de diferents àmbits de la societat catalana i espanyola.
Catalana, bàsicament. Saps per què? Perquè volem ajuda a tothom, però perquè la llei educativa és autonòmica. No? Aleshores, les competències educatives són autonòmiques.
Ben vist. Quins són els punts principals d'aquest manifest?
Mira, bàsicament nosaltres creiem que s'han de fer tres coses i això és el que és la conclusió a la que hem arribat. Com tu deies, treballant amb molta gent de la ciutadania, també amb institucions com Save the Children o la UNESCO o amb gent com l'Arcadi Oliveres, per dir o víctimes del bullying, que també han estat convocats de manera anònima perquè no volen sortir a signar-lo i a trobar un consens entre tots. No?
Entenc que víctimes de bullying majors d'edat, que ja han passat pel procés o ja l'han deixat enrere.
Bueno, hi ha un menor... que és extraordinari que ha vingut així d'amagades.
Però ara et diria una cosa, et pregunto, vaja, en aquest context de protecció d'aquestes persones, que és un espai en el que per ells és friendly, vull dir que es podien sentir còmodes, per què encara hi ha gent que, tot i tenir gent al voltant que els vol ajudar, no ho volen explicar, si no han fet res, pobra gent?
Bueno, jo he estat víctima del bullying 3 anys i mig i vaig trigar a explicar-ho perquè explicar-ho és... esperem que després...
Per això et preguntava si eren majors d'edat, si han passat el temps suficient com per dir, mira, a mi em va passar això i no passa res. Tu vas fer el teu procés, et va durar molts anys fins al dia que vas voler explicar.
Hi ha dues víctimes que han participat... No t'havia entès, perdona. Hi ha dues víctimes que han participat en el manifest Alan. N'hi ha un menor que ja se n'ha sortit, però és un nen brillant, absolutament brillant, que jo, des de que el vaig conèixer, que el vaig entrevistar pel llibre, li he demanat consell moltes vegades, perquè a vegades saben moltes coses que no tenim prou en compte.
I tant.
Aleshores, és un nen al qual jo hi confio. Jo crec que una de les coses que hem de fer és escoltar-los, no desacreditar-los així d'entrada.
Jo abans t'he interromput, em deies que hi ha tres coses importants en aquest manifest. No voldria que quedessis sense
parlar-les. No, ho tinc totalment. I aleshores, et deia, han participat víctimes, han participat institucions i han participat persones a nivell individual amb que representen col·lectius com l'acadèmia o el psicoanàlisi. I el manifest està dividit en tres moments, diguéssim, no? Hi ha un moment de prevenció, que hi ha moltes coses a fer, moltes, abans d'arribar a patir un cas de bullying. Hi ha moltíssimes coses que s'haurien de poder fer a les escoles i que les escoles haurien de tenir eines per poder dur a terme, que potser no, fins ara no les tenien, i vull pensar que ara sabran on buscar-ho, moltes d'elles, no?
Tindran un recurs.
Tindran diversos, perquè també el que hem fet ha sigut ajuntar molts recursos que ja s'estaven utilitzant, posar-los tots al mateix lloc perquè la gent sàpiga on anar a buscar-ho.
Es trobi més fàcilment, exacte.
Clar, estava tot molt dispers. Aleshores, per una banda hi ha un moment de prevenció, després hi ha un moment d'intervenció, no? En el cas de l'intervenció, el departament, per exemple, ara ha posat moltes eines a l'abast de la ciutadania, però hi ha moltes altres institucions que estan treballant amb víctimes de la violència infantil en general des de fa molt temps, que tenen molts recursos i se n'han pogut escoltar aquests dies gent que sap què s'ha de fer, diguéssim, no? En un cas així, sap com actuar i aleshores tot això queda recollit en el moment de la intervenció. I després hi ha una cosa de restitució, que jo insisteixo, jo com a víctima, jo vaig ser víctima del bullying i m'agradaria que em demanessin una disculpa, no? Jo crec que ens mereixem que ens demanin una disculpa. Hi ha altres països amb tants drets socials, diguéssim, com el nostre, en els quals la infància ha estat una mica... poc cuidada i els seus governs li han demanat perdó, com per exemple Irlanda, no? I jo crec que nosaltres també ens hauríem de demanar perdó, perquè nosaltres els vam fer creure a les nostres famílies que estàvem sans i estalvis en un lloc on no ens podia passar res, i això no va ser així. I aleshores hi ha un punt de restitució, hi ha un punt en què l'escola que t'ha fet això t'ha de demanar perdó i t'ha de dir, mira, ho sento, l'hem pifiat, i s'ha de fer un esforç d'autocrítica general, no? Nosaltres pensem que lluitar contra el bullying ja no pot seguir sent com una vergonya, sinó que ha de ser un motiu d'orgull, de dir, escolta, mira, no ens n'hem sortit, et demanem perdó i esperem fer-ho millor la propera vegada.
I si, perquè això ho hem sentit moltes vegades, hi ha qui justifica que això havia passat tota la vida.
Sí, és veritat.
I llavors per què li havíem fet tan poc cas fins ara? Ara que, i precisament el manifest porta el nom de l'Alan, que és aquest nen que es va treure la vida perquè no podia suportar l'assetjament al que s'estaven sobtenint a l'escola.
A tres instituts, no una, a tres. El van canviar d'un institut a l'altre i a l'altre.
I anar fent.
I els pares ho van estar denunciant. Els pares d'ara que han parlat en el Congrés són... El Xavi i l'Ester són dues persones molt lúcides i molt, molt generoses.
I molt valentes.
Molt valentes, sí. I els tios ara volen ajudar que això no segueixi passant, diguéssim. Són molt exemplars com han fet les coses.
L'Alan es va sentir tan malament, l'autoestima la va perdre tant, que ella ens deia a nosaltres, no feu res, sóc jo el raret. Ho tinc que acceptar.
I és veritat que això ha passat tota la vida, és veritat, no era un ordre de prioritats, no? Ja també podia dir la generació que em precedeix a mi com a dona, a nosaltres ens havien pagat tota la vida, no?
I tant, sí.
I hi ha un moment en què pagar la dona és un delicte, no? Ara li toca el bully, no? Perquè amb xifres... És molt bèstia pensar que un de cada set estudiants de Catalunya va al col·le, si no amb molta por, perquè no cal que el bullying sigui a vegades físic, perquè el bullying extrem que comporta intents de suïcidi, la majoria dels casos, afortunadament...
La
és terrible, és una cosa terrible, sí. Però no cal arribar a aquest extrem, però pensar que un de cada set nens i nenes de Catalunya demà o demà passat dinant a l'escola amb por o amb incomoditat o amb tristesa
o sense ganes, no vull anar a l'escola, mama, perquè ja no hi estic bé.
Sí. Si ho diuen a casa, a vegades no ho diuen ni a casa, simplement jo escalfava el termòmetre quan eren de mercuri.
Per fer febre, exacte.
Bueno, sí, per dir, hòstia, no vull anar a l'escola, però tampoc vull preocupar la meva família, no? Perquè també els hi passa això, que per una banda no volen anar a l'escola, però per una altra tampoc volen preocupar la seva família, perquè saps que...
També hi ha famílies que tampoc no ho veuen i el que pensen és, ai, deixa't de tonteries, no passa res, home, sí. Torna-t'hi. Sí. Que allò era molt fàcil, torna-t'hi.
Sí, jo vull pensar que la majoria de la gent anem cap a millor, diguéssim. Som més sensibles a molts problemes socials i a més aquest país és especialment solidari i jo crec que això ho hem de fer servir.
Tu abans deies que els que hi heu passat el que més reclameu és el perdó, que us demanin perdó, vaja, això és el que és prioritari per vosaltres?
No, el que és prioritari és que cap nen de 15 anys passa el que vaig passar jo.
I els agressors, quan es fan grans, són capaços de reconèixer el que van fer?
Molt pocs.
Maduren, però com per dir, ostres, vaig fer barbaritats, això no ho hauria de fer, procuraré que els meus fills no ho facin.
Sí. Sí. Que els meus fills no ho facin, és una frase que he sentit molt. Però jo crec que el que els hi passa als agressors, jo crec que encara no ho solucionarem del tot, perquè els agressors no s'atreveixen a parlar. Si tu abans deies, els agressors que han parlat en el Congrés són tots gravats, ningú s'atreveix a venir a donar la cara i dir, escolta, jo he fet això, tenen por de perdre les seves feines, tenen por de que els assenyalin, no?
Tu diràs.
Hi ha alguns, que també s'han sentit al Congrés, que han fet un procés d'autocrítica, han anat a demanar perdó a la víctima, han aguantat el chapuzón, que és el que han de fer, han d'aguantar el chapuzón.
De penediment personal.
Sí. I de penediment personal, i de veure què han fet malament i com ho podien haver fet millor i tal. Però en general, jo crec que una societat és realment civilitzada quan ajuda a les persones que fan mal, no només a les persones que el reben. Que les persones que el reben ja, en una societat amb els drets socials com la nostra, s'hauria de donar per fet. Però les persones que fan mal tenen dret a reinsertar-se d'alguna manera. I un nen... I no podem criminalitzar la infància. No està bé.
Aquests dies t'he sentit diverses vegades parlar de que en el fons víctimes i agressors són víctimes tots dos, de maneres diferents.
Sí.
I que és important valorar la situació personal de cadascú, el per què un fa una cosa, l'altre per què la rep.
No. Jo crec que si algú fa mal a algú altre s'ha d'anar d'entrada i preguntar-li, sobretot algú que no comet un crim, perquè és que el bullying no és un crim, és una cosa que fa un nen de 13 anys que durant 6 mesos et segueix a casa teva tirant-te pedres. Clar. Però s'hauria d'anar i preguntar-li a aquest noi...
Però davant d'històries tan cruels com la de l'Alan, explica'ls als seus pares que el que han fet amb el seu fill no és un crim.
Ho saben.
Als instituts, el tema bullying jo crec que passa palabra. Uh-huh. Pares que tinguin 1000 ulls, que els hi facin molt cas, i a la primera sospita de que un nen no menja, es tanca l'habitació, no vol anar al col·le, que nosaltres ho pensàvem que era una depressió, que sobretot els hi facin cas.
I ho han entès.
Bueno, ho han entès. No, tenen tot el dret a estar emprenyats amb les persones que s'han acostat a l'Alan. Però els pares de l'Alan, com la majoria de les víctimes, saben que o ajuden els agressors o no ens en sortim. Primera, perquè si només ajudem a les persones que l'estan rebent, anirem curant persones, diguéssim, però les persones que l'estan fent el podrien seguir fent.
No, posarem pedaços només.
I segona, perquè hem de treure aquestes etiquetes, no? Una persona que està fent mal als 12 anys, el primer que s'ha de fer, després d'ajudar la persona a la que li ha fet mal, òbviament, és anar i preguntar-li, tio, què et passa? No? Què necessites? Perquè si no tenen una etiqueta, perdona, que tenen una etiqueta de que o venen de família, tenien, jo espero que hagin trencat diversos mites aquests dies, però de que són, venen de famílies desestructurades, de que són uns xulos, de que són uns cabrons, de que, o sigui, com si hi hagués alguna cosa que estigués...
Que ho justifiqués.
Sí, i que estigués, com si hi hagués un error en ells. No hi ha un error
i que
en
fos inevitable, incorregible.
Exacte. Ja com si fos el seu destí, no?
Aquest simposi es va poder seguir en streaming a moltes escoles del país. Les escoles ja fan prou per lluitar contra el bullying?
Mira, hi ha una dita a Menorca que diu que qui fa el que pot no està obligat a més.
Jo vull pensar... A Menorca i a tots els països catalans. Però és veritat que a Menorca en diuen coses molt sàvies, diuen.
Sí, sí, sí. Que hi ha molts mestres que fan tot el que poden. No et diria que hi ha moltes escoles que fan tot el que poden, diria que hi ha molts mestres que fan tot el que poden de manera individual.
Lolita Bosch, les persones que formeu el col·lectiu FU. Qui sou el col·lectiu FU?
Doncs mira, el col·lectiu FU sóc jo, vale? I per cada projecte invito a gent diferent. Jo he treballat sobretot a llocs amb violència molt extrema.
Com a Mèxic.
Bàsicament a Mèxic, però també he treballat
a Lolita Bosch és Mèxic.
Sí. Jo treballo molt amb víctimes de la guerra del narcotràfic, però també hem treballat a Colòmbia, a Senegal, a Palestina, a Israel, a no sé, a molts llocs. Ara així. I aleshores el que faig és que per cada projecte convoco voluntaris i voluntàries que vulguin donar el seu temps i ajudar, doncs, mira, des de muntar una biblioteca a la presó de Colòmbia amb més denúncies contra els drets humans, amb llibres triats pel Juan Mercè i regalats per totes les editorials de Barcelona i gestionada pels presos.
Que potent, això.
Sí, això és genial. Això és una cosa que m'agradaria molt seguir fent, però és, bueno, sí, és que hem fet projectes molt xulos. Portem com 34 projectes. I aleshores, dic portem perquè...
Perquè sempre t'acompanya gent.
Sempre m'acompanya gent. Jo dono un 30% del meu temps i els meus diners per muntar cada projecte. Però tots els projectes, en el fons, el fan voluntaris i voluntàries, perquè n'hi ha moltíssims en el món. Jo sempre dic, diuen, hòstia, veus coses terribles? Dic, no, jo veig el millor, jo veig gent que ve amb s'arremanga i diu, Lolita, què s'ha de fer? No? I ho fa. I ho fa ben fet, i això jo sempre demano a la premsa que bueno, a tu no cal demanar-t'ho, però sempre demano que mirem això, no? Perquè això és un motiu d'esperança, tota la gent que està fent el que s'ha de fer i ho fa perquè, mira, contra el bullying han treballat 100 persones de manera voluntària.
I per què amb el Futbol Club Barcelona? Si ens ho explica el Barça, ens ho mirarem amb més atenció?
No, jo quan... Bueno, sí. Sí, definitivament sí, no? Però és una cosa que això ja escapa a la meva... Això, jo sóc culer, però tinc un límit, diguéssim. Sí, el tinc, eh? Sí, abans del bullying, per exemple. No, però la Fundació jo crec que ara s'hi ha posat molt en sèrio i volen fer coses molt ben fetes. I aleshores volen aprofitar l'altaveu del Barça per fer una mica el que saben que poden fer. Quan jo vaig començar a pensar en això, hi havia diversos llocs on ho podia fer... I el Barça justament volia fer un congrés contra el bullying. I jo vaig pensar, ostres, el Barça... La Fundació moltes vegades sembla que el Barça l'utilitzi com per rentar-se una mica la cara. Jo tenia una mica aquest prejudici.
A vegades ho sembla.
Sí, jo tenia una mica aquest prejudici. Ara els he vist treballar i t'he de dir que... Jo dic en sèrio perquè sóc la persona que sap fingir menys del món i menys pilota. M'he quedat parada del grau de sensibilitat de la gent que hi treballa. No,
mira,
no ho hagués esperat mai del Barça.
Que bé que ho
diguis. És trist no esperar-ho, però no ho hagués esperat. I a part, perdona, també és gent que pot agafar el que ha sortit d'això i donar-hi una continuïtat. I al FU fem un projecte durant un any o un any i mig i tal... i sempre amb la intenció de que algú altre després se'n faci càrrec. Nosaltres anem per un altre, ja estic pensant en un altre.
Doncs aquesta energia la canalitzarem cap a una altra banda i ens agradarà que tornis a venir al Solidari sempre que vulguis. Això és casa teva, Lolita Bosch, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot el material del primer simposi contra el bullying de la Fundació del Futbol Club Barcelona i del col·lectiu FU el trobareu a la web del Barça. Busqueu-lo, que hi ha tot el material. I com que és just dir-ho tot, doncs, si aquest programa moltes vegades es lamenta que quan hi ha futbol desapareixem de l'antena, també és just dir i explicar que estem molt contents que la Fundació del Barça hagi emprès aquest nou camí amb projectes tan interessants com aquest que anirem seguint. Això és tot per aquesta setmana als Solidaris. Mira, gairebé són les 4. L'hem fet, com sempre, el Roger Fontarnau, l'Eva Pineda, el Ricard García, la Marta Molina i un servidor, l'Adrià Bas, com sempre, contents de saludar-vos cada dissabte a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu a la pàgina web. Fins dissabte que ve. Adéu-siau.
Més que ràdio.
Descobreix l'oferta de continguts del web de Catalunya Ràdio.
Catradio.cat.
Cada dia nous programes disponibles.
Avui dissabte, l'ofici de viure.
Ens preguntem com podem fer possible l'impossible. I si això és possible, valgui la redundància.
Sarda.net. La sardana.
Punky.
Descobreix-los i escolta'ls quan vulguis.
Més que ràdio. El dial digital de Catalunya Ràdio a catradio.cat.